cugat.cat, fem un bon Tiberi.
Dos minuts i arribarem a un quart d'una. Comencem la tercera hora i ho fem com cada divendres, fent un bon Tiberi a l'estudi Ramon Barnils. Avui farem, aprendrem a fer un llobarro amb acompanyament de patates i ceba, gràcies a la Carme Reverte, la cap d'esport d'aquesta casa. Carme, bon dia.
Bon dia.
I el nostre cap de continguts, d'informatius, en Pep Jimeno, ens posarà els postres. Pep, què ens portes?
Mousse de xocolata.
Mousse de xocolata. Bé, comencem...
No està malament, el menú.
Llobarro i xocolata, la cosa...
A veure, ara així improvisat, ens faltaria un primer, perquè el llobarro, com a segon plat, el
una
postre...
Una amanida, una bona
sí, no?
Amanida.
El Pep, el Pep em sembla que pensaven coses no tan lleugeres, no? Pep, uns espaguetis a la carbonara...
Home, podria ser. El que passa que espaguetis, llobarro i mousse de xocolata...
No, home, no pots amb tot això.
Una amanida ja n'hi ha prou. Això compensarà una
miqueta. És que depèn de com sigui a l'àpat, és a dir, no és el mateix un sopar amb amics que un sopar amb molta gent, o amb menys gent, o amb els pares, o amb les nòvies o nòvios, depèn, no? Tot depèn una mica de quina sigui la
intenció. Si hi ha nòvios o nòvies, la mousse triomfa, no?
La mousse arrasa.
Sí, sí.
Sí, sol, no ens la podem prendre, la mousse?
El llobarro també. Digue'm.
No ens la podem prendre sols, la mousse, a casa?
Sí, jo crec que com a berenar pot... O, sí, jo deixaria com a berenar.
O com a postres després d'un partit del Barça, també.
Per exemple. Eh? Per què passa que igualar el joc del Barça amb una mousse de xocolata has de ser molt bo, eh?
Ara, l'altre dia, el partit abans de començar, era un partit...
Va ser un autèntic robatori.
Ja t'ho deia, eh?
Va ser un autèntic robatori.
És un partit de crispetes, olives,
de
patates...
De quin parleu ara?
Del partit del
Milan. Del Milan-Barça.
Va ser un arbitratge espanyol a Itàlia, és a dir, de les coses més flagrants,
estem derivant,
més
no sé si estàs veient que perds la secció de culinària per la secció d'esports.
Bé, estem intentant
quan
lligar.
Quan anem a jugar a Sant Siro, ens fan allò de... Saps el gest aquí que fa el Mourinho? De la
cartera.
A robar carteres, allà en roben penals, vull dir, és igual, vaja.
A veure, aquest llobarro, Carme, com el farem? Com el presentes tu?
És molt ràpid i és molt fàcil. I a més, cuinat al forn, que és saníssim i... perfecte.
Què vol dir? Mirar Pep Jimeno quan dius saníssim i remarcar la paraula. Aquell no
que vol dir que m'haig deprimar, bàsicament.
Jo sí que m'he deprimat, tu no tant. Llobarro. Els ingredients que necessitem són sal, oli, pebre, el llobarro, patata i ceba. D'acord? Res més. En tenim prou. Ah, llimona. Important. M'ho deixava i és molt important, la llimona.
Per tant, 6 ingredients... Sí, 7 ingredients.
Sí, els que et deia.
Tu d'aquí no surts, eh? Sal, pebre, llimona, el llobarro...
Sí, i l'oli.
I l'oli.
Les patates i la ceba. Agafem els llobarros, la peça sencera, ben neta. Demanem que ens la netegin a la peixateria i que ens facin un tall, que la marquin per sobre, li facin un tall per poder posar després el tros de la llimona. I el que farem serà agafar la safata del forn i preparar un bon llit. Pel llobarro. El llit el farem amb la patata tallada a rodanxes, primetes fines, no de paper de fumar, però que siguin fines, no d'aquelles de fer com les tallem per guisar. D'acord? Tallada fina. I després la ceba igual. I
preparem
per
fer la truita de patates també s'ha de tallar fina, Carme?
Més o menys igual, així. Com si fessis una truita de patata a rodanxes.
Sí, perquè si no la fas doncs fina se't deu quedar resseca per fora i no?
Li prepares... Això parles de la truita?
No, de les patates.
No, el que es tracta és que la patata s'acabi fent com si fos una xip, saps? Una patata xip. I després agafi el gust de la llimona, de l'oli, de tot plegat. Doncs li fem el llit.
D'acord.
De patata
i ara ens diràs quanta
ceba.
Estona de dormir el llobarro en aquest llit.
Molt poc, és que de seguida que estigui fet el llobarro ja tenim les patates i la ceba, que això es fa molt ràpid. Llavors, com que tenim el llit preparat, ho hem de salpebrar. Posem el llobarro també salpebrat i oli d'oliva, ben bo. I li posem un tros de llimona a cada marca de llobarro, d'acord? Ho posem al forn. El llobarro es fa molt, molt ràpid, que és un peix blanc que es cuina molt fàcilment i es fa rapidíssim. I quan porti una estona, quan allò ja comenci a canviar una mica de color, es fa un bon rajolí de llimona, la llimona que ens ha quedat, dels talls que hem fet, de les rodanxes que hem posat. L'escorrem bé a sobre del llobarro, de manera que agafi el gust la patata, la ceba i el llobarro. Després, aquest acompanyament amb el llobarro Et dic que queda és boníssim. Fantàstic. És boníssim. Té
per
el gust de la
llima.
Està boníssim. I no té res més.
I quanta estona ens porta? Del que ens emporta?
Depèn de la temperatura que
però...
depèn de la temperatura que el posis, depèn del teu forn, però no, no gaire estona. Perquè potser en 10 minuts, o sigui, té més estona de preparació entre pelar patates i tallar-les, i la ceba igual, que el plat en si.
És a dir, el que porta més feina és fer el llit, perquè el llobarro tu també, sí, ja a la peixateria demanes que te'l netegin.
I tant.
Fer el llit també ho podríem lligar amb futbol, eh?
Fer el llit, sí, exacte.
Sí, sí.
En aquests salts que hi ha...
Fer el llit suec.
Ja tornem al tema Milan. Carme, alguna cosa més que haguem de saber d'aquest llobarro?
No,
ho pots fer amb altres peixos?
Si vols fer-ho amb daurada, per exemple, és bo. Però la llimona és important, perquè el gust que agafen les patates i la ceba li dona un toc especial. I la patata tallada d'aquesta manera, perquè així queda cruixent. Veureu que hi ha unes parts que la patata es fa més, arriba fins i tot a com a fregir, com a torrar, sabeu? I llavors és... agafa pues, i té una textura cruixent.
És ara que parleu de llimona, i a Tiberi és al cap i a la fi parlar de menjar, l'arròs, la paella, amb llimona o sense llimona?
Jo sense.
Sense.
Perquè ja s'ha dit moltes vegades, no?, que si tirem llimona...
I amb el marisc, també.
És que la paella no ens acaba de convèncer. No.
Normalment, si vas a un lloc i et posen la llimona al cantó del marisc, uf, desconfia, perquè volen que facis servir la llimona perquè notis que no... Va, al contrari, perquè no notis que...
Jo no ho faig servir,
que no és
normalment.
Fresc.
No, m'agrada acompanyar l'arròs.
Passem a la mousse, passem a aquests postres.
Sí, sí, va.
Vinga, Pep, deleita'ns.
A veure, és molt senzilla de fer, té un punt clau en el procés, que ara us el comento, que és, diguem-ne, el moment en què s'ha d'estar completament concentrat perquè surti bé la mousse. Us dic els ingredients per 5 persones.
Carme, mirem de no fer això que estic fent ara, que és interrompre, perquè ell porta el guió, porta l'escaleta tot molt ben après.
De fet,
no, jo ara estic...
no, i dic perquè porto el guió.
Estic
com
gravant.
Sabeu, jo sóc un gran defensor de buscar receptes per internet. O sigui, el que feia la meva mare i les meves àvies de tenir un llibre de cuina, això ja a la meva època ha desaparegut completament. És a dir, jo miro les receptes pel telèfon mòbil. És a dir, i per això, buscant pel Google, va ser quan vaig trobar aquesta recepta per fer la mousse de xocolata, i a partir d'aquí sempre l'he tingut.
Veus, les noves tecnologies tenen alguna utilitat.
Sí. De fet, pots tuitejar si vols les receptes, Carme,
que és
que t'agrada tuitejar i retuitejar, doncs això es pot fer.
Si ens deixes després la recepta,
la pengem,
la fotografiem i el Twitter va.
Mira, us explico. Per 5 persones, 125 grams de xocolata negra, 3 cullerades de llet, 3 rovells d'ou, 4 clares d'ou, 3 cullerades de sucre, 75 grams de mantega i una punteta de sal. Ara us explico per què. Déu-n'hi-do, és potent, vull dir que...
I tan potents.
A veure, el primer que s'ha de fer és, en un bol, a foc suau, has d'agafar la xocolata i ja l'has trossejada, ja l'has trencada tu amb les mans, i afegeixes la llet, és a dir, els 125 grams de xocolata amb les 3 cullerades de llet. A poc, amb el foc lent, es va desfent la xocolata i es va barrejant amb la llet, i finalment hi afegeixes, perdó, la mantega, els 75 grams de mantega, i tot això et queda, doncs, la xocolata amb la llet i la mantega barrejada. Va. Això ho deixem a part. Després, en un altre bol, hi hem de barrejar bé el rovell d'ou, els 3 rovells d'ous, amb el sucre que hem dit, i quan això ja ho tenim ben barrejat, que té ja molt bona pinta, hi hem d'afegir la barreja de xocolata anterior, tot ben barrejat. Per tant, el rovell, el sucre, la xocolata, la mantega i la mica de llet que hem fet. I tot això ho barregem bé, que agafi i que veiem que ja ha agafat un color, diguem-ne, consistent, no? I allà tot ben barrejat. Després, aquí és quan ve el punt crític o dificultós, el que fa que la mousse surti mousse o surti una barreja de xocolata que està bona però no acaba de ser mousse. Hem d'agafar les clares i batre-les amb una mica de sal perquè quedin espumoses. No sé si us sona...
Però la sal és perquè quedin...
Una miqueta, sí, ajuda, representa a fer que les clares quedin com una mena d'espuma, que al cap i a la fi, quan veiem una mousse, veiem que té una mena de textura que és com una mica espumosa, si t'hi fixes.
Sí.
I aquí és la clau, s'ha de batre amb molta, molta, molta paciència. Hi ha gent que ho fa amb minipimer, jo ho faig també amb minipimer, i anar aconseguint que a poc les clares vagin agafant...
Pujant,
que vagin agafant un aspecte molt més robust, per dir-ho d'una manera, i la sal representa, diuen, que ajuda a...
És un truc, la sal, doncs.
Sí.
És a dir, que podem treballar molt i a vegades pensar que això encara ens
agradaria... Però amb una mica de sal i amb el minipímer o amb una d'aquests aparells per batre, tu has d'anar fent que això vagi agafant la consistència. S'ha de tenir bastanta paciència, no es pot fer ràpid, sinó que a poc s'ha d'anar fent, etc etc. I això dona com una mena d'espuma que hem fet a través de les clares. Ja tenim els dos bols, el bol amb la xocolata, tots els ingredients, més l'espuma. Què fem? Quan tenim la xocolata, a poc hem d'anar ficant-hi aquest núvol que hem aconseguit amb les clares, barrejant-ho a poc perquè el que
perquè no perdi la
consistència es vagi incorporant a la xocolata. És a dir, a poc vas barrejant, no de cop, allò com qui barreja qualsevol cosa, sinó lentament, 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 i a poc la mousse es va introduint en tota la xocolata. I és allà quan hem aconseguit la barreja ideal entre les clares i la xocolata i els rovells, el sucre, etc etc. Quan ja ho tenim, diguem-ne, tot ben barrejat i veiem que té una consistència uniforme, que ja s'ha introduït aquesta espuma, serà moment de posar-ho en els recipients on t'ho volem menjar. Hi ha gent que ho posa en copes de cava, en gots, pots escollir allà on vulguis, i ho has de posar a la nevera. Però ho has de posar a la nevera almenys 2 hores, perquè acabi d'agafar una consistència i tingui, diguem-ne, un aspecte de mousse. Però sobretot la clau és com fem el núvol aquest a partir de les clares i tenir la paciència i no ser gens ansiós i a poc a poc.
La conservació, Pep, per tant, en nevera, temperatures sueques, nòrdiques?
Temperatures sueques, sí, la que et doni la nevera.
Sí.
Que balla dues... Però no facis pensar en el suec aquell, perquè si no m'agafa mal de panxa, eh? Vull dir.
I no ens la prenem, la mousse.
La mousse...
Home, potser t'ajuda a partir de baix.
Mira, ens la podem...
L'emprenyada.
Home, no, la sí, mousse no, i el mal de panxa.
El mal de panxa tot. El que faig jo a vegades és comprar alguna galateta o alguna fruita,
un
com per exemple,
no?
Jo que sé, maduixes, que tu puguis
acompanyar
i barrejar-ho, i queda la mar de bo. I tampoc
sobretot quan hi ha a casa convidats.
Exacte, no és ideal, perquè és fàcil de fer, excepte aquests dos punts, o una neula, o... I jo sempre el que faig és fer-ne una mica més del compte per tenir-ho allà reservat a la nevera per quan algun dia necessites menjar una mica de xocolata.
Per la teva privacitat, no?
Exacte. De fet, diuen que va molt bé, per si estàs un dia així una mica desanimat, prendre xocolata, i ara diuen que fins i tot pot arribar a primar, eh? Vull dir, això és ideal.
Ja, també diuen que és un substitutiu de l'amor, no?
O un afegit. Depèn de com t'ho miris.
Bueno, tu pots fer amb xocolata també, si vols, no?
Ja sabia jo que sortiria la broma, eh?
Ai.
Tots ho sabien.
Carme Reverte.
El Sergi riu, perquè ara prendrà nota de la recepta i la
posarà. Sí, jo vull una fotografia.
Jo ja el veig.
On? Fent,
això, menjant xocolata mentre...
Sí, jo amb la mà, però
mentre... Jo recomano fer-ho amb el minipímer, perquè si li fots molta canya a la mà, m'acabes una mica...
Tu te n'adones que si no fem res amb les mans ens acabaran desapareixent?
Sí. Vaja, doncs podem fer moltes coses amb les mans.
Sí.
Per exemple, teclejar o enviar tuits de les receptes.
Pep, i tant.
Tuits, vull aquesta fotografia.
Val. Sí, sí.
I tuitejarem la recepta de la mousse de xocolata.
Si jo la puc fer, ho pot fer tothom.
I vindrem a casa teva a robar-ne alguna.
A robar carteres.
A robar cartera, eh? A robar mousses.
Carme Reverte i Pep Gimeno, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per ser avui un divendres més a Tiberi. La setmana vinent, doncs, ho haureu de negociar amb el Sergio.
La setmana vinent, jo espero no ser-hi, perquè em sembla que és festa, eh?
Carme, no tens raó.
Si vols venir, Carme, a fer la secció, escolta.
No, aniré a buscar receptes de cuina per allà on t'estigui.
Doncs d'aquí dos, esperem tornar-los a tenir aquí a aquesta hora a l'estudi Ramon Bernils. Moltes gràcies a tots dos.
A vosaltres.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.